A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 550. Deia el poeta, la llibertat és la raó de viure. Dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge, són les places de toros amb cadires damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill, de matinada, al metro, són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs, la llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentat. Són les cançons de la guerra civil. Una forma d'amor, la llibertat. Joan Margarit, l'arquitecte de les paraules.
A primera hora, amb Joan Trias.
Un minut que passa de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció, com sempre, també, Rafa Sanuja i Berta Sacanell, al control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Avui tenim son, tot l'equip, eh? No sé si és el temps o la pandèmia, però estem tots
avui,
cansadets.
Avui, dimecres de cendra, comencem la Quaresma.
Sí.
Tirem endavant amb pau i alegria aquesta Quaresma.
Ha quedat molt... molt catòlic, com ha de ser, evidentment. Sí, sí, sí. I esperant els bunyols, evidentment. Veus que fa que sí amb el cap el Toni? Quan sent bunyols ja està, que se li va la mirada. Àngel Ribé, també una de les veus de Ràdio Estel. Us la trobareu si veniu a veure'ns o si truqueu al 93-409-2771. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Tot bé?
Sí, no, tens tota la raó. O sigui, estem tots avui...
Avui és un dia estrany.
Sí, és el que dèiem, és una barreja entre son, cansament. Suposo que arrosseguem encara la nit electoral. Tenim ganes de que acabi la setmana.
Sí.
No? I
sí,
que arribi sí. El cap de setmana. Això és veritat, eh? En general.
En fi, va.
Però va.
Dijous,
sí,
demà dijous, passat divendres, i això ja està.
Exacte.
Anem a fer-nos preguntes un dia com avui, com per exemple, qui o què són els protagonistes del dia?
Mira, Joan, els més de mig centenar de concentracions a Catalunya que han estat doncs, la resposta ahir al vespre dels contraris a la detenció de Pablo Hasél. Ahir al matí, recordem-ho, algunes de les protestes han acabat amb forts aldarulls i crema de contenidors a algunes ciutats com ara Barcelona, Vic o Lleida.
De seguida repassem tota aquesta informació amb la Mercè abans si treus el cap per la finestra.
Doncs mira, Barcelona 10 graus, Lleida 7 graus, Girona 6 graus, Tarragona 8 graus i Andorra 3 graus. Avui estàvem tan adormits que tant se val si feia fred o
sí.
Calor, Joan.
La veritat és que sí. Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, repassarem les notícies més destacades, repassarem també les principals portades de la premsa escrita i digital. Avui parlarem dels nostres drets com a ciutadans, amb el Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, arran de casos com el de Pablo Hasél o el cas de les manifestacions que s'han viscut aquests dies a Linares. També farem el segon cafè avui a les 9 del matí amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i la periodista experta en temes europeus, Teresa Carreras. Parlarem de la sèrie documental de 3 capítols que es diu Vitals, una història humana que s'ha estrenat a la plataforma HBO i que, Joan, narra els primers mesos de la pandèmia des del punt de vista dels pacients, de les infermeres i familiars de l'Hospital Parc Taulí. Un punt de vista... Ja us avancem molt humà del que encara estem vivint, dirigit per Fèlix Colomer, amb qui parlarem, per cert, avui de tot plegat. I a Freqüència Modulada també sabrem com sonava un dia com avui. I acabarem programa, doncs, amb el darrer minut, amb Rafa Sanauja.
Doncs molta teca un dia com avui en aquesta primera hora. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp si voleu participar d'aquest programa, al 663 99 30 62, 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Justament que els Mossos d'Esquadra i centenars de manifestants s'han enfrontat aquesta nit passada en el marc d'una manifestació per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél. Els enfrontaments entre la policia i els manifestants s'han produït en diversos llocs de la capital catalana. Hem de dir que els incidents a aquesta hora s'han saldat amb 15 detinguts i 33 ferits. també que més de 200 persones procedents del món de la cultura, la política o bé organismes mundials com ara Amnistia Internacional han demanat la llibertat immediata del raper Hassel. També és notícia avui que la Fiscalia està investigant un acte neonazi a Madrid i estudia si Vox ha atiat l'odi a l'islam durant la campanya. I un titular clar avui en el camp dels esports, Mbappé atropella el Barça al Camp Nou i deixa cau els blaugrana per 1-4 i els deixa gairebé fora de la Lliga de Campions.
Ai. Aquests són els primers minuts de programa que iniciàvem recordant a un dels grans com Joan Margarit. Mireu, pocs poemes de Joan Margarit han estat musicats, però un d'ells, No et veuré més, el va musicar el badaloní Miguel Poveda. Sona així.
Sense tu com panteja el teu pit al contrabaix i el flanc calita fosca que sempre me somiaré avançant amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Com panteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlida fosca, que sempre me somiaré avançant amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Penombra, instruments d'or en les boques liloses, ja la vida mai més no en tornarà el que m'he jugat al teu cos nu. Des que va ser una festa només queda el piano, un negre cec del nostre amor. Toca sol en aquest ponent de fosca.
I el meu somni s'adormen els seus dits, s'adormen els seus dits.
Només queda el piano, un negre cec i el nostre amor. Com pateix el teu pit al contrabaix i el flanc càlid de fosca que sempre més somiaré a pensar en la meva mà lenta cap a tu, cap a tu.
Com planteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlid de fosca que sempre més somiaré a pensar amb la meva mà lenta cap a tu.
Planteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlid de fosca que sempre més somiaré avançant en la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Només queda el piano negre cec i el nostre amor. Només queda el piano
negre cec, ja el nostre amor.
Només queda al piano
un negre ser.
I el nostre amor.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 8 del matí. Encetem, com sempre, programa amb tota l'actualitat més destacada, i és que els Mossos d'Esquadra i centenars de manifestants es van enfrontar ahir al vespre en el marc d'una manifestació per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél.
Sí, Joan, algunes de les mobilitzacions van acabar ahir a la nit amb incidents que s'han saldat amb un balanç provisional de 15 detinguts i una trentena de ferits, i ha confirmat 3 detinguts a Barcelona, 4 a Vic i 8 a Lleida. Forts dels Mossos indiquen que hi ha 3 agents ferits a Barcelona i 2 a Lleida. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 33 persones, 8 de les quals han estat traslladades a un centre hospitalari. Tots els ferits, excepte un, es troben en estat lleu. El SEM ha fet 15 assistències a Vic, 11 a Barcelona i 5 a Lleida, 1 a Girona i 1 altre a Reus.
I és que, com us estem explicant, més de mig centenar de concentracions a Catalunya ha estat la resposta dels contraris a la detenció del músic detingut a quarts de 7 de la matinada a la Universitat de Lleida, on desenes de persones han provat d'impedir l'accés antiavalot dels Mossos d'Esquadra.
Sí, de fet, ho vam poder veure en directe aquí des d'aquest programa a primera hora, a la capital del Segrià, la localitat natal de Hasél, la plaça de la Catedral. Doncs ahir va ser, ahir la tarda, el punt de trobada d'aquestes 2.000 persones que van aclamar per l'alliberament de l'artista. Simultàniament, es van fer concentracions a les principals ciutats catalanes, 5.000 persones a Girona, centenars a Tarragona i uns quants milers més a Barcelona. Hi ha hagut càrregues, com us estem explicant, de la Policia Nacional a la manifestació, també, en aquest cas a València. En algunes de les mobilitzacions s'hi han registrat incidents, com ara a Girona, on els Mossos han hagut de disparar bales de foam. A Barcelona s'han viscut també moments d'alta tensió a la comissaria de la Policia Nacional al carrer Bosch, on alguns manifestants han llançat ampolles i petards contra el cordó policial. Una estona després s'han volcat i incendiat contenidors a la via Augusta de Barcelona, i hi ha hagut també llançament d'objectes contra la policia.
I és que hi ha hagut, Mercè, una autèntica allau de protestes per la detenció de Hasél.
Sí, des de tots els mons de la cultura, la política, més de 200 persones, doncs, procedents, com dèiem, del món de la cultura, organitzacions mundials, també com ara Amnistia Internacional, han demanat la seva llibertat immediata. De fet, un dels primers en denunciar aquests fets ha estat el president Quim Torra a Twitter. Els qui finalment, Joan, com a partit, també es van pronunciar ahir, van ser Unidas Podemos. De fet, van fer aquest tuit: el raper Pablo Hasél està sent detingut, tots aquells que presumeixen d'aquesta plena normalitat democràtica i es consideren progressistes haurien de sentir vergonya. Està parant els ulls? No hi ha progrés si ens neguem a reconèixer els dèficits democràtics actuals. Un tuit de Unidas Podemos.
I la Fiscalia ha obert diligències per investigar si es va produir un delicte d'odi a la manifestació neonazi que va tenir lloc aquest dissabte a Madrid en un homenatge a la Divisió Azul.
Sí, us ho expliquem. Després que el govern de la Comunitat de Madrid i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya hagin posat els fets en coneixement del Ministeri Públic, la secció de ciberodi de la Fiscalia de Madrid ha obert una investigació d'oci pels comentaris antisemites que es van sentir al llarg de l'acte. L'organisme practicarà, doncs, proves destinades a determinar i esclarir, sobretot, i concretar els presumptes fets delictius de les paraules que es van pronunciar. De fet, Joan, perquè et puguis fer una idea, en les intervencions que es van produir avançades en un vídeo pel mitjà digital lamaria.com, la portaveu del col·lectiu, Isabel Peralta, va afirmar que és la nostra obligació lluitar per un espai i per una Espanya ara dèbil i liquidada per l'enemic, que sempre és el mateix, amb diferents màscares. Va dir el jueu, perquè res és més cert que aquesta afirmació.
Segle XXI, eh? En fi. El poeta Joan Margarit, un dels més llegits, va morir ahir a Sant Just d'Esvern als 82 anys a causa d'una greu malaltia que li va ser diagnosticada fa menys d'un any, segons ha informat la família. Un poeta d'ofici arquitecte que va exercir totes dues vocacions amb la mateixa cura, responsabilitat i exigència.
Sí, havia dit en diverses ocasions que si fas un mal poema, embrutes el món. Va néixer a Sanaüja, a la Segarra, on els seus pares s'havien refugiat durant la Guerra Civil. Va començar a escriure de molt jove, ho feia en castellà, que és la llengua que li havien ensenyat a l'escola. Durant dècades va compaginar l'escriptura amb la seva feina d'arquitecte. De fet, va treballar en l'equip de les obres de la Sagrada Família, la recuperació de l'estadi de Montjuïc pels Jocs Olímpics o bé la rehabilitació del monument a Colom. Van ser passats els 40 quan, animat pel seu gran amic Miquel Martí i Pol, va començar a escriure en català i van arribar doncs poemaris com ara Vell malentès, Mar d'hivern, La dona del navegant, Estació de França, Càlcul d'estructures, Espera el senyal o Joana. Diu que la matèria primera de la seva poesia és la vida i parla de sentiments universals, i també Joan cal destacar que va guanyar diversos premis, entre ells el mateix Cervantes.
El personal d'escoles i instituts començarà a rebre la vacuna aquesta mateixa setmana.
Sí, tot el personal educatiu fins als 55 anys començarà a rebre la primera dosi de la vacuna. Mestres i professors i la resta de personal dels centres rebran un SMS i podran apuntar-se a un web per rebre la primera punxada de la vacuna d'AstraZeneca. Segons Educació, el procediment ja està preparat per començar a vacunar, com dèiem, aquesta mateixa setmana. De fet, des de Salut vol poder començar, d'altra banda, a vacunar també la població en general a principis de juny. Escoltem Alba Vergés.
Respecte a la vacunació general, per nosaltres, quan abans millor. Amb la prudència que hem de tenir, que ha de tenir la doctora Cabezas, crec que és prudent haver dit el mes de juny. Si pogués ser abans, nosaltres estarem preparats abans.
Així és, preveu doncs, que llavors ja s'haurà doncs, subministrat la vacuna a més de 2 milions de persones, les més vulnerables, que això implica un 27% de la població.
Jo que ho vaig dir en aquestes setmanes ja des de fa molt temps, trobo que s'han d'explicar molt bé les coses, no des del punt de vista mèdic, que ja es fa, ja s'intenta fer, sinó des del punt de vista polític. Algú m'hauria d'explicar, i Déu me'n guard, de dir que els docents no s'han de vacunar, eh? És personal... és personal doncs, amb una feina bàsica i, per tant, és obligatòria la seva vacunació. Així ha de ser i me'n felicito que així sigui. Ara bé, si al setembre obren les escoles perquè no hi ha cap perill, perquè els nanos no poden contagiar, o això es va dir des de la política, per què correm a fer vacunes als centres docents? En fi... La vacuna d'AstraZeneca, fabricada a l'Índia i Corea, arribarà a països en desenvolupament.
Sí, l'OMS ha autoritzat l'ús d'emergència i això permetrà que es distribueixi amb més facilitat als països on pràcticament no han arribat dosis.
I pel que fa a Israel, amb diferència, és el país del món que ha vacunat de Covid amb més percentatge de població i això ha comportat un ràpid descens dels contagis.
Ara, un estudi mostra que la vacuna de Pfizer-BioNTech redueix un 94% el nombre de casos asimptomàtics. El 90% dels majors de 60 anys ja n'han rebut almenys una dosi i el 80% totes dues. Entre els 16 i els 59 anys, un 36,5% n'ha rebut la primera dosi i un 20% la segona. A mitjans de gener, a Israel es detectaven més de 1.000 nous casos diaris per milió d'habitants. Ara són uns 550 nous casos.
Gairebé 18 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs aquesta hora del matí, pel que fa al trànsit, pendents d'un vehicle avariat a l'autovia A2, a l'altura de Golmés, talla un carril sentit Madrid. Això està provocant mig quilòmetre només de retencions. També pendents de com evolucionar l'hora punta a la corona de Barcelona. De moment, continuen aquestes retencions habituals d'entrada des de la Pota Sud, al Baix Llobregat, a l'autovia 2, a la B23 i a la C32. També problemes ara a l'enllaç de l'AP7 amb la B23, aturades que es formen des de Sant Cugat per anar cap a Tarragona. D'altra banda, també densitat a la Pota Nord, sobretot ara a la C58. En tots els sentits, a l'altura de Montcada i Reixac, tant per entrar com per sortir de Barcelona, també retencions a Ripollet en sentit Terrassa i a Sant Quirze en sentit sud, i tot això doncs, genera com a conseqüència densitat a l'enllaç amb l'AP7 a l'altura de Barberà, on ara mateix ja tenim aturades en tots dos sentits. També a la zona del Vallès, retencions a la C17 a Parets, per anar també cap a totes dues direccions, a la C59, a Caldes de Montbui, sentit sud, i a les dues rondes acabem fixant-nos en com es formen ja retencions en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació perquè el govern pagarà a les escoles concertades prop de 1.000 euros per cada alumne de famílies amb nivell socioeconòmic baix. És una de les mesures contra la segregació escolar que preveu el decret de preinscripció per al proper curs 2021-2022 aprovat aquest mateix dimarts. Mercè.
L'objectiu és lluitar contra la segregació escolar i les anomenades escoles gueto, afavorint un repartiment més equilibrat de l'alumnat amb necessitats educatives, socials o econòmiques especials entre centres públics i concertats. El decret d'admissió és una peça clau en la lluita contra la segregació escolar. El Departament d'Educació planificarà l'oferta de places tant a l'escola pública com a la concertada amb el consens de tota la comunitat educativa i els ajuntaments.
I el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha confirmat el segon judici contra l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, arran de la pancarta de suport als presos independentistes penjada al Palau de la Generalitat.
Sí, una pancarta penjada després de les eleccions municipals, us en recordeu, el 27 de maig del 2019, que va denunciar doncs l'entitat Impulso Ciudadano i que farà seure per segon cop Torra al banc dels acusats. Recordem, Torra és el tercer president de la Generalitat inhabilitat.
Per la seva part, i encara en plana política i també judicial, el Partit Popular deixarà la seu del carrer Gènova a Madrid.
Els populars deixaran aquesta seu central en plena investigació a l'Audiència per la seva reforma, que segons algun sumari relacionat amb Bárcenas es podria haver pagat amb diners provinents de la corrupció. Pablo Casado assegura que vol allunyar-se totalment dels anys de corrupció dels populars.
L'exalcalde de Badalona pacta 8 mesos de presó per conduir begut i mossegar un mosso.
Així és, Àlex Pastor arriba a un acord amb la Fiscalia i accepta 8 mesos de presó i la retirada del carnet durant 16 mesos.
I el Teatre Lliure recorre les ferides de Llatinoamèrica, la trilogia Pacífic d'Azcona i Tolosa. Retrata la petjada del neocolonialisme al continent.
Sí, una trilogia sobre la història d'Amèrica Llatina i la seva explotació neocolonial. Un viatge per l'Amazònia, la Patagònia i el desert de Carna, en el qual es barregen els maputxes amb famílies com els Guggenheim, els Benetton o Henry Ford. Tres obres en què els creadors reconstrueixen tres territoris ferits, paisatges que són tan forts, subratllen que encara resulten vells. Joan, són peces de teatre documental realitzades al llarg de 6 anys que aprenen des de dimecres al Jura de Gràcia després d'haver vist juntes per primera vegada doncs, al Festival de Tardor de París. I hem de dir avui també que enmig de plena pandèmia comença avui el temps litúrgic de la Quaresma. De fet, el Papa Francesc animava els creients fa uns dies en el seu missatge per la Quaresma 2021 a preparar-se per la celebració de la Pasqua recorrent un camí de conversió basat en tres punts clau, que són la fe, l'esperança i la caritat expressades en tres gestos concrets que podem, de fet, aplicar a la nostra vida diària, com són el dejuni, la pregària i l'almoina. Francesc defineix aquests 40 dies com un temps per renovar la fe, l'esperança i la caritat, alhora que invita tothom a viure doncs, plenament aquests dies de conversió, renovant la fe, sedollant la set amb l'aigua viva de l'esperança i rebent amb el cor obert l'amor de Déu que ens converteix en germans i germanes en Crist. I, de fet, aquests 40 dies per la vida arriba per Quaresma a Barcelona. Us ho expliquem. A partir d'avui fins al 28 de març, les ciutats de Barcelona, Sant Sebastià, Pamplona i el Puerto de Santa Maria s'uneixen per participar a la mobilització en defensa de la vida, la campanya 40 dies per la vida. En el cas de Barcelona, la iniciativa Quaresmal, en unió amb campanyes al llarg de més de 60 països del món, consisteix a fer pregària silenciosa i pacífica davant de centres sanitaris proabortistes anunciats pels organitzadors a la seva pàgina web.
I atenció perquè neix la Fundació Pere Casaldàliga.
6 mesos després, Joan, del traspàs de Pere Casaldàliga, l'associació Araguai amb el bisbe i la família Casaldàliga han anunciat la creació d'aquesta Fundació Pere Casaldàliga. Com ha explicat a través d'un comunicat la seva presidenta, Glòria Casaldàliga, l'objectiu bàsic d'aquesta fundació serà el d'assumir el compromís de mantenir viva la memòria del bisbe català, així com de continuar defensant les causes per les que va donar la vida. De fet, la nova pàgina web de la fundació ja està disponible, és fperecasaldàliga.org i properament s'hi anunciaran les activitats que organitzarà, així com els projectes on hi estigui implicada.
En plana esportiva, i en plana esportiva, el Barça ha estat atropellat per Kylian Mbappé, que amb un hat-trick ha obrat la revenja del PSG al Camp Nou.
Els blaugrana han perdut l'orgull i l'ànima, podríem dir-ho d'aquesta manera, fortament, en el seu segon temps, i no han pogut aprofitar doncs, el gol de penal de Leo Messi en un primer moment. El Barça, doncs, ara, què passa? Que necessita un miracle per seguir viu a la Champions League.
Vinga, doncs, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb ambient fred, temperatures que estan situades a hores d'ara entre els 5 i els 10 graus a bona part de Catalunya, però cap a migdia pujaran un pèl les temperatures diurnes respecte a les d'ahir, i és que avui farà una mica més de sol. Màximes en general entre els 15 i els 20 graus. Un dia que es lleva amb alguns núvols baixos a punts de la costa, del prelitoral, i amb bastanta boira a les comarques de l'interior. Tant aquests núvols baixos com també les boires al llarg del matí s'han d'anar aixecant. No desapareixeran del tot, però sí que deixaran pas ja, sobretot a partir de mig matí, mig migdia i especialment al llarg de la tarda a un ambient més assolellat, però els núvols prims es mantindran. De cara a demà pugen una mica més les temperatures, pararem de sol, de boires al matí, d'algun núvol a primeres hores a la costa. De cara a divendres tornen a baixar les temperatures, que es tornen a recuperar de cara al cap de setmana. De moment, els propers dies no esperem precipitacions. Ja veurem de cara al cap de setmana, a últims dies del cap de setmana, diumenge, sobretot, que pot augmentar una mica més la nuvolositat, però de moment jornades molt tranquil·les.
Ja ho dèiem, que avui, a 8 i 25 minuts, Joan Trias agafa aire, que només ha fet que començar aquest dimecres. I, per tant, com cada dia, anem a preguntar-li a la Berta Sacanell quina és l'agenda política.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15 el vicepresident Pere Aragonès encapçalarà la reunió del Consell Executiu. A les 10 del matí, el Consell de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet tancarà l'acte de presentació del pla de treball elaborat amb la xarxa per la conservació de la natura i el medi ambient. També a les 10, el conseller de Treball Shakir El Homrani participarà al cicle de trobades sobre resiliència empresarial organitzat per Pimec. També a les 10 del matí, el president del Parlament Roger Torrent rebrà en audiència l'ambaixador de la República Txeca. I finalment, a les 12 del migdia, el Departament de Salut farà un seguiment del procés de vacunació de la Covid-19 a Catalunya. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dimecres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a... Pensava que se m'havia passat. No. Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. Anem cap al quiosc. És que... Expliquem-ho, Mercè. Expliquem-ho. Fem ràdio amb mascareta.
Sí.
I a vegades costa.
Costa. I jo... Sí.
I la Mercè...
Jo ja ho explico als oients. He renunciat a portar ulleres perquè s'entelen les ulleres. Llavors és o respirar o veure.
Té per la tant, mascareta dins l'ull, ja.
Clar, llavors porto les lents directament. Ai. Per poder llegir bé sense que hi hagi boira. I clar, la mascareta, doncs... Hem de locutar, de fet, amb una mascareta, doncs, homologada
veure i
quirúrgica, clar, i em tapa tota la cara, avui. I, clar, i em va directe a l'ull, en fi. Veus? I el Joan, això, doncs... Bueno,
m'ha fet riure,
i, clar, i ens fa riure, perdoneu.
En fi.
Però la qüestió és aquesta.
Quan expliques les coses, ja està.
Sí, veus? Sí, sí.
Ja està, riem tots junts i punt. Anem cap al quiosc, ara sí, per saber què hi diuen les portades.
Sí, mira, el diari ara, de fet, tots els diaris, Joan, avui en portada, doncs, ensenyen, mostren aquest rostre de Joan Margarit, no?, amb aquest In Memoriam. De fet, a l'Ara ha informat, diu, ha estat sempre fidel al poema i al mur. Joan Margarit. També al Punt Avui podem llegir mort el poeta Joan Margarit, desapareix als 82 anys, víctima d'un càncer, un dels autors més llegits de la nova literatura catalana i arquitecte. A La Vanguardia també podem llegir avui Adéu a Joan Margarit, un poeta popular. El periòdico dol pel poeta més popular i El País llegim avui també mort Joan Margarit, un fenomen bilingüe de la poesia. I també destaquem avui, doncs, com cada dia, la portada del periòdic d'Andorra, en què diu que el govern torna a posposar la data d'obertura de les pistes als turistes. En camp confirma que subvencionarà el 50% de les proves als turistes francesos. Anem cap als diaris digitals locals. A Diari de Girona s'ampliaran les activitats d'educació ambiental als centres escolars gironins. Llegim a La Mañana. A Lleida, més de 2.000 alumnes del primer de grau de la Universitat de Lleida tornen al sistema de classes semipresencials. A Tarragona, un diari més, roben el sagrari i dues guardioles de la capella del barri de la Floresta. I a la premsa del Baix de Llobregat avui llegim que els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 7 persones en una allau industrial del passatge de Masó de Sant Feliu de Llobregat. Vinga, va. Ara mateix, un minut que passa de 8:45 del matí, fem un repàs per les portades dels diaris religiosos a catalunyacristiana.cat. Llegim avui que el moviment ecumènic de Sabadell, Diàleg Intercristià, de manera conjunta amb la Fundació Bosch i Cardellà, ha organitzat dues sessions, una pel passat dilluns 15 de febrer i l'altra pel 22, totes dues sobre la pràctica religiosa a la capital del Vallès Occidental. Canviem de diari religiós, anem cap a flama.info, reducció de penes, possibilitat d'acordar un programa de treball d'utilitat pública i activitats de voluntariat. Suspensió del judici en el cas d'impediment legítim per part de l'acusat. Aquest és el sistema de justícia penal de l'estat de la Ciutat del Vaticà que s'ha actualitzat. A Religió Digital llegim avui que l'Església Espanyola celebra aquest 17 de febrer el dimecres de cendra, que dona inici a la Quaresma. Amb el ritu adaptat a la pandèmia de la Covid-19, imposarà la cendra deixant-la caure sobre el cap dels fidels i no al front, com és habitual. Es farà seguint, doncs, les indicacions marcades per la Congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments del Vaticà, que ha adaptat aquest ritu a les restriccions sanitàries. I ja per acabar Vida Nueva, llegim que l'arcabisbe de Madrid condemna els intolerables atacs contra els jueus en l'homenatge a la Divisió Azul. Carlos Osoro ha traslladat la seva proximitat al president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, Isaac Benzaquen.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I 33 minuts, parlem dels nostres drets com a ciutadans i ho volem fer avui amb el Centre de Defensa pels Drets Humans Irídia, arran dels casos com el del raper Pablo Hasél, que ahir va ser detingut a la Universitat de Lleida i empresonat per la condemna de l'Audiència Nacional a 9 mesos de presó, 6 d'anys d'inhabilitació i gairebé 30.000 euros de multa per delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries contra la corona i les institucions de l'Estat. O també parlem del cas de la manifestació a Linares, amb una forta repressió per part de la policia als manifestants. En parlem de tot plegat amb Anaïs Franquesa, codirectora d'Irídia. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Anaïs, com veieu des d'Irídia el cas de Pablo Hasél?
És un cas molt, molt preocupant, perquè el que s'està fent és condemnar algú i empresonar-lo per delictes d'opinió, delictes que no haurien d'existir. Entenem que hi hagi crítiques que puguin ser molestes, bueno, nosaltres i el Tribunal Europeu de Drets Humans i tots els òrgans a nivell internacional que parlen sobre la matèria deixen molt clar que hi ha vegades que això, que la crítica pot ser molesta, que fins i tot pot ferir, que pot ser barroera, però que això no deixa de ser crítica i que s'ha d'acceptar perquè la societat, el que fa una societat lliure és precisament que aquest tipus de crítiques es puguin fer en veu alta, es puguin fer a les xarxes socials o es puguin fer en forma de cançons, no? Que, a més, normalment les cançons, especialment doncs, el rap, el hip-hop o d'altres disciplines, són especialment punyents, tenen uns codis propis, no? Com podia ser el punk dels anys 80, diguem.
Com saps, aquests dies s'està parlant molt del que és o el que no és la llibertat d'expressió. Se'n parla arran de cançons i de raps com el de Pablo Hasél, se'n va parlar també de Valtònyc. Se'n va parlar, si ho recordeu, a través d'una figura que es va exposar. No recordo si el Magma, em sembla que era el Magma, on es veia la figura del rei més o menys sodomitzat. A través de l'art es pot dir tot? És a dir, la llibertat d'expressió empara qualsevol cosa dins de l'art?
Especialment dins de l'art, sí, perquè l'art està, una de les funcions de l'art és provocar reaccions en la societat i que per tant, i fer pensar també. Aleshores, moltes de les obres que avui en dia doncs, són admirades i idolatrades, és molt probable que en el seu moment també fossin criticades. No? I el que ens hem de preguntar és per què no s'ha de poder dir tot? És la pregunta és la contrària. O sigui, el fet de si hi ha una peça artística que molesta, doncs simplement doncs, a qui no li agradi, no sé, que no la miri, no? Però la funció està en això, en provocar, en inspirar, en fer pensar, i és especialment en l'art en el que s'ha de poder fer, no? I qui diu exposició, un quadre o una obra de teatre, no? Són codis que precisament fan com la fan paràboles o utilitzen expressions especialment provocadores o punyents, perquè és la seva disciplina, és la seva funció.
Com sabeu, Anaïs Franquesa és advocada i, per tant, deixeu-me que li pregunti què pot fer el govern espanyol davant casos com el del raper Pablo Hasél.
Doncs, d'entrada, el que s'ha de fer és una reforma del Codi Penal, una reforma que, de fet, és urgent i que hauria de corregir el que ja es va reformar el 2015, que recordem que el 2015 molts delictes doncs es van incorporar, que criminalitzaven la protesta i criminalitzaven també la llibertat d'expressió. Entre ells es feia una reforma també del delicte d'enaltiment del terrorisme, pujant la pena en cas de que fos realitzat per via xarxes socials. I això, aquest és un dels motius pel qual la condemna de Pablo Hasél també és més alta. Però, en tot cas, el que hi ha d'haver és una reforma d'això i també, doncs, òbviament, aprofitar i reformar també el delicte de sedició i altres delictes o preceptes que el que fan és això, és perseguir la dissidència, bàsicament.
És l'estat espanyol un estat garantista de tots aquests, en tots aquests sentits, en tots aquests drets?
Aviam, clar, l'estat espanyol, diguem, sí que es reconeixen i es respecten els drets humans, però en termes de llibertat d'expressió i llibertat de manifestació, a partir de les últimes reformes i el que hem estat vivint també a Catalunya, francament, deixa molt que desitjar.
Què li semblen a Anaïs Franquesa i al centre Irídia les manifestacions que vam poder veure ahir als carrers de Barcelona o a Vic o a Lleida?
Al final el que fa la gent és sortir al carrer per protestar per el que considera que és un atac als drets fonamentals de tots, no? Després doncs, cal veure cada una de les manifestacions com es desenvolupen i de quina manera, però el que és evident és que el que hi ha hagut és una resposta unànime, no només a Catalunya, també a altres llocs d'Espanya, en el qual s'està doncs, fent un crit d'atenció a que això és intolerable. No es pot empresonar a una persona pel contingut de les seves cançons o pel contingut dels tuits que hagi penjat a les xarxes socials.
Tret del dia d'ahir, que aprofito per dir, perquè normalment es pregunta on és el jovent, doncs bé, aquí és el jovent. Tret del que va passar ahir, la llei Mordassa està portant al punt de la no mobilització o al punt de tema la mobilització?
L'objectiu, sens dubte, és aquest. Crec que aquest any la mobilització ha estat més inexistent pel fet de la pandèmia. I en relació al que deia la llibertat d'expressió, jo crec que una de les coses que també indignen a la societat és la doble vara de medir. He sentit que no, en el quiosc hi ha un repàs, per exemple, l'homenatge que es va fer a Madrid de la Divisió Azul,
i en el qual les deien absolutes barbaritats, que a més a més, aquestes sí que són. Aquests són els únics límits que a nivell internacional es consideren, que són els delictes, el discurs d'odi o els delictes d'odi, seria com el límit, i en canvi aquí no veiem que hi hagi una contundència amb els diferents casos que hi ha hagut a l'estat espanyol en relació a això, que hi hagi una resposta tan contundent com quan s'ataca diguem, a l'estatus quo o s'ataca a les institucions com la monarquia o altres. I és per tant, jo crec, lligant-ho amb el que deia abans, no? La llibertat d'expressió pot tenir límits, però que justament els límits que sí que estan previstos normalment no es persegueixen de la mateixa manera.
Jo crec, Anaïs, que pel que expliques i com ho expliques està quedant molt evident, però deixa-m'ho preguntar-te perquè quedi encara més evident. Per què? Per què una cançó de Pablo Hasél posant verd, de forma molt suau dit, posant verd al rei no és un delicte d'odi i un nazi amb el braç alçat sí?
Perquè els delictes d'odi, la creació dels delictes d'odi, venen per intentar evitar la barbàrie que va succeir a la Segona Guerra Mundial, venen per protegir col·lectius vulnerables i vulnerabilitzats, i per tant, doncs, tot allò que promogui el racisme, la xenofòbia, el feixisme, no? Entès com una disciplina, com una política, que el que busca és, no? Doncs l'aniquilació, fins i tot el diguem, perseguir aquells que no es poden defensar. Això és el que té sentit en un delicte d'odi. Atacar una institució, que a més és una institució especialment protegida, que és la monarquia, parlo ara, una institució que a més no ha estat escollida, que és dintre d'una democràcia és una anomalia. Està clar que existeixen democràcies monàrquiques, òbviament, no? Però vull dir, és una anomalia perquè és un representant de l'Estat que no ha estat escollit. Llavors, això és el que la jurisprudència també considera i el Tribunal Europeu de Drets Humans ho deixa molt clar en el cas de Stern i Taulets contra Espanya, que és el cas de les fotos del rei que es cremaven. És una institució que ha d'estar subjecta a la crítica. Igual que ho ha d'estar el govern, igual que ho ha d'estar els representants públics, perquè són els que en teoria vetllen per l'interès general i, per tant, tenen més opcions a ser focus de crítica. I això s'ha de tolerar, és així, perquè és el que dona salut a una democràcia. Altra cosa són els discursos que el que busquen és generar, diguem, violència i fins i tot en alguns casos aniquilació, perquè recordem que l'homenatge a la divisió de Poole el que estava dient era que els jueus eren els culpables de tot i això ja sabem on ens va portar, a milions de morts. Llavors, el delicte d'odi és això, es va crear per això, per evitar aquest tipus de conductes. Altra cosa és que ens semblin bé que s'hagi de perseguir via codi penal i no d'altres maneres. Això és un debat molt profund que existeix en el món del dret també, de si tenen sentit o no els delictes d'odi, on estan els límits, etc. Però el que no es pot fer és comparar el que va passar diguem, efectes penals, la lletra d'una cançó, que a més ataca la monarquia, amb el fet de el que va passar amb l'homenatge de l'edició d'Azul, no?
Parlàvem també amb Anaïs Franquesa, codirectora del Centre Irídia, sobre la llei Mordassa. Anem tard a la seva derogació?
Anem tard perquè s'han imposat moltíssimes multes, però en aquestes coses més val tard que mai, en realitat, no? O sigui, no hauria d'haver passat. Allò va passar el 2015 perquè sortíem d'una crisi econòmica en la qual havia generat moltíssima mobilització social. El que es va intentar és, amb la llei Mordassa i la modificació del Codi Penal, va ser precisament diguem, aixafar o intentar evitar les protestes, i ara el que hem d'aconseguir doncs, és que es deroguin i que es reformin, no? Perquè a més ara tornem a estar en una crisi econòmica i tornarà a haver-hi protestes. Això és bastant evident.
Et preguntava també per les protestes d'ahir pel cas de manifestants. Deixa'm preguntar-te també pel cas de l'actuació de Mossos d'Esquadra, que va tornar a disparar aquestes boles de FOAM. I jo recordo que una de les institucions, si em permet dir-ho així, que més va lluitar en contra d'aquelles bales de goma va ser el Centre de Defensa de Drets Humans Irídia. També s'han de retirar les bales de FOAM?
Aquesta és una gran pregunta. Nosaltres el primer que demanem,
que a més ho demanem nosaltres, però també ho ha demanat el Parlament de Catalunya, és que es publiqui la instrucció que regula l'ús de les bales de foam. És com a mínim, és el mínim, perquè així poguéssim valorar si tenen sentit o no tenen sentit i també, sobretot, si s'utilitzen bé o no s'utilitzen bé. Sabem, perquè doncs, sí que s'ha fet públic en altres ocasions, que les bales de foam no estan fetes per dispersar a manifestants. Això és molt important, perquè les bales de goma, les famoses bales de goma que es van aconseguir prohibir, sí que estaven pensades per dispersar. O sigui que com a societat es va valorar que en cap cas estava justificat que una persona anés a una manifestació i tornés a casa doncs, sense ull, no? Per exemple, per posar un exemple de les lesions greus que causen. Les bales de foam no estan pensades per dispersar, són armes de precisió. A nosaltres ens preocupa especialment que sent una arma de precisió, o sigui, que això vol dir que s'apunta, que té una, diguem, un visor, acabin persones lesionades al cap o doncs, als ulls, etc. Ens preocupa especialment, perquè aquí s'està apuntant en aquella direcció. Aleshores, el que volem és, d'entrada, saber quins són els protocols d'ús, i a partir d'aquí poder valorar, i això és un debat ampli, que creiem que l'ha de fer la societat, com el va fer amb les bales de goma, de decidir si aquest és el nostre model diguem, de gestió de l'ordre públic o no, si ha de tenir aquest tipus d'armament o ha de tendir a un model d'ordre públic més similar doncs, a Alemanya o a Gran Bretanya, on també tenen bales de foam a Anglaterra. Vull dir que és més de contacte o més de distància. Vull dir, però això són qüestions que s'han de valorar amb calma. D'entrada, el que demanem és que es compleixi la petició del Parlament de Catalunya i es publiqui la instrucció que regula l'ús de les bales de foam.
De seguida, i per últim, parlem del cas de Linares, però com bé ens deia Anaïs Franquesa ahir, per exemple, una noia va resultar ferida a la cella d'una d'aquestes bales de foam. Qui coneix una mica el reglament sabrà que les bales de foam poden ser disparades per sota de la cintura, més amunt de la cintura, hauria d'estar prohibit. Què pot fer un manifestant? Quines armes té un manifestant, jurídicament parlant, si troba vulnerats els seus drets davant de la policia amb un fet com aquest?
Doncs bàsicament té dues opcions. Pot posar una denúncia penal, si considera que els fets podrien ser constituïts de delicte, o si no, doncs també una reclamació administrativa. Es poden fer les dues coses, vull dir que es pot posar primer la denúncia penal i després la via administrativa. El que és important en els moments inicials, sobretot, és doncs, recopilar el màxim d'imatges i fotografies i testimonis per contextualitzar els fets. També, òbviament, doncs, anar a l'hospital o al centre sanitari, fer-hi constar les lesions el més específiques possible, i a partir d'aquí doncs, ja es pot presentar la denúncia. Nosaltres Irídia tenem a les persones de forma gratuïta, o sigui que si hi ha algun dubte es poden dirigir a Irídia, els assessorarem i els acompanyarem en aquesta tasca, com a mínim, inicial.
Parlàvem de les manifestacions a diferents ciutats catalanes arran de la detenció i empresonament del raper Pablo Hasél, però la setmana passada a Linares es produïen fets i fets molt greus arran d'una batalla entre dos policies i un home amb el seu fill. Es va produir també en el dia posterior una manifestació de la població, una manifestació que va ser altament reprimida per les imatges que vam poder veure. Una repressió com la que vam poder veure a Linares és l'ús legítim de la força de l'Estat?
Clarament no. Quan es disparen perdigons a la població, que encara s'ha d'aclarir per què hi havia una escopeta carregada amb perdigons o postes que es diuen i per què es va utilitzar, és una cosa que ens ha deixat absolutament estupefactes, jo crec que tothom. També l'ús que es va fer de les bales de goma, hi ha una persona que presumptament, perquè no hem tingut més informació, però va ser ferida per una bala de goma a molt poca distància i va quedar estès a terra, i en lloc de procurar-li assistència mèdica absolutament urgent, immediata, el que fan els agents de policia és girar-lo, arrossegar-lo un tros per terra, posar-lo en un portal i deixar-lo sol, que és, vull dir, crec que no compleix cap dels criteris mèdics que tots ens ensenyen, si hi ha un accident, no tocar i no donar-li la volta
a la víctima per si hagués una lesió greu cerebral, etc. I llavors, per tant, no pot ser un ús legítim de la força, però és que, a més, aquestes manifestacions venen d'una baralla de dos policies fora de servei que apallissen a un home i la seva filla de 14 anys. I que, a més, vull dir, s'ha d'aclarir també com va començar això. Sembla ser que eren comentaris dels propis policies cap a la criatura. I, per tant, la població doncs, va sortir indignada a protestar, no? Ja tot plegat, per tant, és una molt mala gestió de la indignació i no hauria d'haver acabat com va acabar, clarament.
Com bé sabrà, hi ha moltíssim dins del cos, el cos de seguretat de Linares ha quedat dividit entre agents que diuen que es va actuar en proporció i agents que diuen que tot plegat va atacar la imatge del cos de la policia. Deixi'm preguntar-li si Anaïs Franquesa o el Centre Irídia creu que les comissions les comissions interiors de la policia serveixen d'alguna cosa, les comissions d'investigació.
Sí, jo crec que tots els mecanismes interns que es generin per tal de depurar responsabilitats són imprescindibles i, a més, el que s'hauria de fer és potenciar-los per canviar la idea o el concepte del que significa el corporativisme, no? En el cas dels Linares hi ha una cosa positiva, que és que els dos agents de policia van ser detinguts. A més, no és que sigui una gran defensora de la figura de la presó provisional, però sí que està clar que es va considerar que eren fets molt greus i que, per tant, sí que se'ls va aplicar la llei com s'hauria aplicat a qualsevol altre ciutadà, no? Que és el que veiem moltes vegades que no passa. Aleshores, en aquest sentit, això és positiu. L'altre, els mecanismes de fiscalització i control dels cossos policials són imprescindibles i n'hi ha d'haver interns i n'hi ha d'haver independents. També nosaltres amb això considerem que aquest tipus de fets el que fan, efectivament, és tacar la imatge de la policia, però és que el que encara ataca més és quan hi ha un corporativisme malentès, molt habitual, en el qual superiors jeràrquics fan res per depurar responsabilitats dels seus agents del seu càrrec, ni els responsables polítics, ni tot el que gira al voltant dels cossos policials, i per tant hi ha conductes que queden impunes. Nosaltres això ho diem molt sovint, que no pot ser que hi hagi conductes que no s'apliquin mesures cautelars, que no es duguin a terme investigacions internes, perquè llavors el que vol dir és que el cos les tolera. Quan el cos actua i actua amb celeritat i actua amb contundència davant de conductes inacceptables, està actuant bé.
Anaïs Franquesa, codirectora del Centre de Defensa dels Drets Humans, Irídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defense de Laboratorios Marnis és un complement alimentari en vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defense de Marnis. Demana Propolvit Defense a Herbolaris, Parafarmàcies i a Parafarmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
La por, la preocupació, la tristor són emocions normals davant la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional a través de gestioemocional.cat, ara també per a infants i adolescents. Avalua el teu estat emocional. Rep suport d'un professional de la salut i accedeix a eines per a la millora dels teus símptomes. Cuida la teva salut emocional a gestioemocional.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
5 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Entendran que ho digui jo. Hi ha moments per la serietat, hi ha moments per riure. Per tant, ara és el moment de riure. Mercè Raga, què tal? Bon dia. T'ha agradat aquest comentari ara?
Ai, Joan, sí. Quin dia portem. Sí. Hem de dir als oients que ens han hagut de separar, eh? Que...
Sí. No.
Quan... Era necessari. I un cafè, que ens hem pres. I...
Saben allò de quan els agafa el riure absolutament tonto, sí. I llavors has de parlar d'una cosa greu.
És el pitjor ara, que pot passar.
Ara és quan molts oients ens entenen, eh?
Sí.
És el pitjor. És el pitjor perquè t'agafa aquesta...
Fluixera.
Aquesta fluixera, sí.
Vinga, va, anem a, si et sembla, a repassar qui és el que passava un dia com avui de l'any 1993. Catalunya, el Parlament de Catalunya, declara els Segadors himne oficial de casa nostra.
Ostres, feia més antic jo la declaració de l'himne oficial. Pot ser, que em mira estrany, pot ser.
Sí.
Pot ser el 1993, sí, tant que pot ser. Hi ha un ampli debat. Un dia ho farem amb els oients a través d'una enquesta per Twitter o el que sigui, perquè hi ha un debat històric que és què sona més a himne de
sí.
Catalunya, els Segadors... O el cant de la senyera.
El cant de la senyera, exacte.
Sí, un dia ho farem, això.
Sí, perquè hi ha controvèrsia.
Hi ha controvèrsia.
Mira, a qui també felicitem avui és Eduard Carbonell, de... va néixer a Ribes de Freser, el 1957, és arqueòleg català. Avui fa 68 anys, i qui també fa anys avui és ell. Darling, just dive right in. Perfect. Ed Sheeran, fa 30 anys, Joan. I també qui fa anys avui... Ara diràs, és ell? No, no és ell. Però hi ha una vinculació a Michael Jordan, avui és qui fa anys, en fa 59, val? Però aquest jugador, exjugador de bàsquetbol nord-americà, considerat per molts doncs, com un dels millors jugadors de bàsquet de la història...
El millor de tota la història.
Sempre diuen que està relacionat sobretot amb la música dels Jackson 5, no? Perquè els Jackson 5 eren molt, molt amants dels Lakers i d'aquesta manera també sempre se'ls han vinculat, no? I d'aquí doncs aquesta unió. I també qui fa anys avui, a veure, diries qui és qui canta aquesta cançó? Mira, et donaré una pista, val? És una cançó que a mi, haig de dir que m'ha sorprès, eh? És de fa anys ja, eh? Però no està pas mal. Et dono una pista. Mira, és una companyia d'hotels, bueno, una marca d'hotels. Digue'n una.
Melià.
I ara m'has de dir una ciutat, la ciutat més romàntica del món.
Home, Paris Hilton.
Molt bé. Doncs avui Paris Hilton en fa 40. I atenció, ara sí, un redoble important, perquè ja saps que avui la Segarra està marcada en el mapa català,
sí.
D'una banda, perquè el mestre poeta Joan Margarit va néixer a Sanaüja, a la Segarra, qui també va néixer a la Segarra, Cervera, doncs va ser Marc Márquez, que avui fa anys, pilot català, en fa 28, i com que sabem que està passant una època així que encara no està recuperat per poder tornar a pilotar la seva magnífica Honda, nosaltres li dediquem aquesta cançó, que sabem que li agrada. Estopa, como Camarón.
S'imaginen? Marc Márquez, la seva Honda, a tota pastilla, i escoltant això a Radio Estadio.
Como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que ya sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como Camarón. Si me rompen las entrañas, me trepas como una araña. Bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
Radio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia, repassem les notícies més destacades d'aquest moment. Els Mossos d'Esquadra i centenars de manifestants es van enfrontar ahir al vespre en el marc d'una manifestació per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél. Una notícia en què avui ens aixecàvem perquè algunes de les mobilitzacions van acabar ahir amb incidents amb un balanç provisional de 15 detinguts i una trentena de ferits. I han confirmat 3 detinguts a Barcelona, 4 a Vic i 8 a Lleida. Fonts dels Mossos indiquen que hi ha 3 agents a Barcelona i també 2 a Lleida. I avui també us podem explicar que, com dèiem, el poeta Joan Margarit, un dels més llegits, va morir ahir a Sant Just d'Esvern als 82 anys a causa d'una greu malaltia que li va ser diagnosticada fa menys d'un any, segons ha informat la família. Un poeta d'ofici, arquitecte, que va exercir totes dues vocacions amb la mateixa cura, responsabilitat i també exigència. Canviem de qüestió. El personal d'escoles i instituts començarà a rebre la vacuna aquesta mateixa setmana. Tot el personal educatiu fins als 55 anys començarà a rebre la primera dosi. Mestres i professors i la resta del personal del centre rebran un SMS i podran apuntar-se a un web per rebre la primera punxada de la vacuna d'AstraZeneca. I també avui és notícia, us informem des de primera hora, que enmig de plena pandèmia comença avui el temps litúrgic de la Quaresma. El Papa Francesc animava els creients fa uns dies en el seu missatge per la Quaresma 2021 a preparar-se per la celebració de la Pasqua recorrent un camí de conversió basat en 3 punts clau, que són la fe, l'esperança i la caritat, expressades en 3 gestos concrets que podem aplicar a la nostra vida diària, el dejuni, la pregària i també l'almoina. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, però com ja saben, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 19 de febrer, Urbàlia Rurana. I dissabte 20, La Coixinera. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarios.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
4 minuts i mig que passen de les 9 del matí. Jo ja tinc preparat aquí a la taula el meu talladet, el meu segon cafè. Per tant, iniciem aquest segon cafè i el saludem amb ells, els especialistes. En aquesta casa, Eulogi Broto, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Teresa Carreras, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Jo també estic amb el meu segon cafè.
Veus que bé. Tots preparats. L'Eulogi segur que amb el seu te. Hi ha coses que te'n recordes, eh? La primera vegada que vam dir, això es dirà el segon cafè, i l'Eulogi va dir, jo soc més de te. Vaja. Coses que passen. En fi, jo sé que la Teresa el passat diumenge en aquesta ràdio va intervenir en aquella especial d'eleccions amb Ignasi Miranda i Rafa Sanahuja. Per tant, primer de tot us pregunto per això, pels resultats de les eleccions i més enllà, quines conclusions en extraieu de les primeres reunions, dels resultats, de, en fi, de tot plegat una mica, Teresa.
Home, jo, quan vaig intervenir encara no teníem clars els resultats, naturalment, però sí que penso que el sorpasso d'Esquerra a Junts per Catalunya és potser una de les notícies més importants, juntament amb el que en aquell moment vaig destacar, que era l'augment de l'extrema dreta. Per mi, l'augment de l'extrema dreta es deu a tota la situació general, és a dir, la situació en la qual vivim ara, atur, mala situació social, pandèmia, etc. Tot això és un caldo de cultiu perquè sorgeixin candidats tan poc documentats com el responsable de Vox, que ja ens ha demostrat durant tota la campanya electoral. El que passa és que jo sí que penso que és molt important que entre l'augment de l'independentisme, aquest 51,34, que quan la premsa de Madrid ho destaca, diuen un ligero, una cantidad superiormente al 50%. No, és 51,34, que ja no és 50%. Encara que tampoc té res a veure això, perquè el que a mi sí que em va preocupar molt és quan s'analitzaven els resultats i vaig sentir en la senyora Carmen Calvo, i així ho trobo que és de primera línia, que va fer unes declaracions en les quals més o menys deia, no sé què et semblaran a tu, Eugeni, sí, m'han superat el 50%, però és que aunque se supera el 50%, aquí no se va fer ningú referèndum de nada. Clar, això ja quasi bé serà com l'ETA, que sempre deien se va a hablar cuando cese la violencia. Bueno, cese la violencia y tampoco se habla. Entens? Vull dir que, perdona que ara t'he dit moltes coses alhora, però per mi l'augment de l'extrema dreta i aquest sorpasso, que ara esperem que el senyor Pere Aragonès, que a mi em sembla que té, com es diu en castellà, la cabeça bien amueblada, en voler fer aquesta majoria àmplia, que diu ell, doncs penso que igual sí que podrem anar a trobar aquesta majoria de forces que volen democràcia. I si anem cap a la independència, hi anem. I si anem més a poc, hi anem. Però hem de tenir molt clar que tot el que està passant, per exemple, ja en parlarem després amb el Pablo Hasél, és coses de... La política pot canviar les coses, però el que està molt clar és que sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia. I el que va fer el poble de Catalunya diumenge passat és expressar-se lliurement. I si no es reconeixen aquests resultats, malament.
De seguida parlarem també de llibertat d'expressió. Abans, Eulogi, ens ho deia Teresa Carreras, dues notícies importants o a destacar, com aquest augment o aquesta entrada en força de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya, i la segona, jo crec que pregunta clau per molta gent, per independentistes i per no independentistes. L'independentisme ha aconseguit superar la fita del 50% que s'havia marcat durant molt temps. Jo crec que la pregunta per moltíssima gent és, i ara què?
Clar, hi ha d'haver un reconeixement per part del govern I s'ha de dialogar, s'ha de seure a la taula del diàleg i dialogar. Ja ho veurem, no hem d'anar de pressa amb reconèixer res, perquè precisament, ho deia ahir l'Arcadi Oliveres, que va tenir una gloriosa entrevista que li va fer al Xavier Grasset, a qui felicito des d'aquí, per el mes 324. Les forces polítiques es van precipitar massa, probablement, vist amb recul, doncs es van precipitar massa en posant-se les fites de la independència, i això va perjudicar.
Eulogi.
A veure, jo penso que s'ha aclarit bastant l'escenari. A mi el resultat de Vox, honestament, no em preocupa, tot el contrari. És a dir, els 36 escons de Ciutadans han revertit directament en 11 escons de Vox, no venen d'una altra banda, és obvi, però dels mateixos 36, doncs, n'hi ha més de 20 que han anat al PSC, que és el que ha permès que el PSC doncs hagi tret aquests 33 escons. Tampoc el PSC ha begut d'altres fons. No? Per tant, trobo que la societat catalana ha deixat clar la seva posició sense cap mena de dubte. Vull dir, per superar Esquerra Republicana, el grup de partits, inclús sumant els vots del PDeCAT amb JunsPerCat, de l'antiga Convergència o els partits satèl·lics de l'antiga Convergència, bé, és una aposta també del sobiranisme cap a aquesta posició d'un cert diàleg que està intentant mantenir Esquerra Republicana. 200.000 vots de Vox en una societat on va haver més de 3 milions de vots i on hi ha més de 5 milions i mig de convocats a les eleccions és una població residual que, sense despreciar-la, òbviament no podem negar que existeix. Per tant, no es podia pretendre que no hi hagi un número d'habitants amb aquesta representativitat. Això és obvi. El que valoro positivament és aquest moviment que ha incrementat una postura més cap a les tesis del Partit Socialista que no cap a les tesis de Ciutadans en la que és la comunitat catalana i la superació per part d'Esquerra Republicana. Per tant, estaríem en un escenari que, efectivament, com deia la Teresa, potser és el moment d'agafar el diàleg i seure a una taula i intentar trobar punts de solució a un conflicte que ens agradi o no, i tinguem la ideologia que tinguem cadascú, està enquistat des de fa més d'una dècada i, òbviament, impedeix progressar en molts punts al país. Vull dir, les legislatures s'estan succeint sense una gaire important producció legislativa, l'economia de retruc tampoc està en la millor situació. Per tant, és obvi que d'alguna manera hem d'anar endavant, implica parlar. Ja veurem què es treu d'aquest diàleg, però implica parlar, i parlar de veritat, no parlar dient que farem taules de diàleg i després no fer-les, no? O condicionar la taula de diàleg des del primer minut, dient que, bueno, però a la taula de diàleg no es pot parlar de segons què. Vull dir, si no en parlem, mai ens en sortirem. I el que és obvi és que des del part del govern espanyol, sigui del color que sigui, no es pot negar que aquest pes d'un moviment sobiranista no minva a Catalunya. Per tant, aquí hi ha un problema, inclús des del punt de vista intern espanyol, que s'ha d'afrontar i intentar solucionar. No, no es pot viure enquistat i eternament castigat com si tanquessis un nen a la seva habitació fins que sigui major d'edat durant 10 anys. No és aquesta la qüestió. Per tant, jo valoro els resultats com a positius. Crec que la línia del poble català ha estat majorment sobiranista, per tant no trobo la possibilitat d'un altre tipus de govern com s'està suggerint des dels comuns, un govern de concentració d'esquerres, deixant de banda el fet sobiranista, doncs crec que seria una tomba política clara per Esquerra Republicana i que havent sigut la primera força catalanista des de fa més de 80 anys, com ells mateixos deien, no crec que els hi convingui canviar ara de via cap a un tripartit.
Molt bé. Deixa'm dir, Joan, que sí. L'elogi és molt bo, que estic completament d'acord amb el...
Tots dos són molt bons.
Perquè realment la desfeta de la dreta també és molt important, com ell mateix assenyalava, que jo per no ocupar massa temps d'antena no ho he fet, i realment és una cosa, un fet important, i per mi el que s'ha de posar més en valor és aquesta saviesa, aquesta democràcia, aquest poder anar a votar malgrat les circumstàncies, etc., i la gent pronunciar-se democràticament en ús de la seva llibertat. I que aquí sí que demano responsabilitat al govern espanyol perquè ha de fer exactament el mateix. Tenim moltes coses. Tu mateix ens preguntaràs també quins són els reptes que tenim ara. I són el tema dels fons econòmics, els fons europeus, que si no tenim unes bones plataformes de diàleg i amb les declaracions de la senyora Carmen Calvo, que com he dit abans, ella deia no, aunque aquí no se habla de nada, no, aquí no, aunque tenguem més del 50%, aquí no se habla de nada. Amb 50% no sense, però s'ha de parlar i s'ha de dialogar.
Ara ens deia un dels principals reptes, Teresa Carreras, com són aquests fons europeus. Elogi, per tu, quins són els reptes d'una legislatura com la 13a que començarà d'aquí ben poc quan es constitueixi el Parlament?
Bé, primerament, òbviament, no oblidem que seguim en pandèmia, primerament una gestió responsable per la superació de la crisi del Covid. No podem afrontar un altre any complet de confinaments domiciliaris, d'economia tan afectada, de limitació de drets fonamentals i, per tant, la gestió de les vacunes, la gestió des d'un punt de vista fiscal i sanitari més que polític ha de ser bàsica. I amb això crec que el govern ha d'estar molt a sobre, tenint clar que és una competència pròpia i, per tant, que en aquest moment no hi ha cap mena de discussió a que serà qui gestioni tot el gruix de les vacunes, més enllà de les que han arribat fins ara, certament simbòliques, que no cobreixen ni el 1%, pràcticament, ni el 2% de la població. I la recuperació econòmica d'una societat que està molt, molt tocada. Jo ara passava caminant per Rambla Catalunya, des de Diagonal, per accedir aquí al despatx, per mantenir aquesta conversa, i he comptat 13 locals a Rambla Catalunya tancats. Per tant, és obvi que hi ha traspàs, no?, locals disponibles. És un escenari que fa, només un any era impensable, no? Per tant, la recuperació econòmica lligada al Covid i a tot el muntatge de les polítiques d'estat s'ha fet per perjudicar a l'economia catalana i de retruc al procés, doncs és bàsica, no? I tercera, aconseguir un clima de diàleg. Jo, en el debat de la setmana passada, el senyor Fernández, del PP, que després ha resultat un dels clars perdedors de les eleccions, però parlava de recuperar l'esperit de diàleg de la transició, no? Doncs aquesta idea no la podem oblidar. I a la transició vam parlar de tot. Vam parlar del que fes falta. Per tant, crec que estem en un moment que fa falta aquest parlar de tot, i per tant s'ha de ser un govern, s'ha de crear, constituir un govern fort que pugui exigir un diàleg per solucionar un problema que, com dic, està enquistat ja fa massa temps.
Eulogi, i com creus tu que enfocarà el Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Illa, que ha guanyat les eleccions amb vots, però que realment s'ha presentat amb aquests eslògans, passar pàgina, retrobar-nos, aquests eslògans que són tan generals, tan vagos, tan generalistes.
Sí, són eslògans buits de contingut.
Important.
Retrobar-nos, però no ens podem retrobar segons on, és com dir, bé, doncs, simplement mirem cap a un altre costat, no? És a dir, amaguem el cap sota el terra i a veure si passa la
tempesta. No podem fer això.
I la solució ni sol, bé, això no pot ser, no? Bé, el paper europeu tornarà a ser important i bé, esperem que des d'Europa també es pressioni d'alguna manera als respectius governs perquè instin un diàleg transparent i directe que no es pot allargar més.
Però jo crec que des d'Europa encara estem esperant respostes europees. Jo sóc supereuropeista, però sóc molt crítica. I, per tant, jo el que sí que penso és que a l'hora de el nostre gran repte ara és el repartiment d'aquests fons europeus. I hi ha altres governs del nord. L'altre dia vaig assistir a un seminari que hi havia dos representants de governs del nord d'Europa. Hi ha molta transparència. I aquí no. Aquí el govern central, el Partit Socialista Obrer Espanyol, i d'aquí surten moltes de les declaracions del senyor Pablo Iglesias en el sentit de dir, bueno, aquí no hay democracia del todo, doncs realment no hi ha transparència a l'hora de distribuir aquests diners, que hi ha unes regles molt importants. Espanya està en un estat de les autonomies. Si una autonomia d'aquesta suposa el repartiment d'aquests fons, ja queden paralitzats els fons per aquest estat. Hi ha molta lletra petita, que ara no és el moment de parlar-ne, en podem parlar un altre dia si voleu, però realment aquí a Catalunya, des d'aquí, no es percep una confiança amb el govern en el sentit de que realment aquests diners arribin fins a la base. I poden arribar si el govern vol. Això sí que t'ho dic.
Sí, sí, el repartiment de fons és essencial i bé, ja ho vam veure també amb la crisi de la bombolla immobiliària de finals de la dècada, de la primera dècada del segle, que es prioritzaven certs patrons econòmics abans de la població. Això, d'alguna manera, ho estem tornant a veure. Vull dir, no hi ha rescat perill ni dels ciutadans. Una ajuda d'autònoms de 1.000 i escaig euros al mes durant pocs mesos no serveix per mantenir una empresa oberta. I bé, mentrestant, aquests fons s'estan destinant, com dèiem altres dies, a les empreses de l'IBEX, no? Doncs amb això està bastant clar quines són els lobbies de poder reals d'aquest país i com és de socialista, en aquest cas, el partit que està al govern. És una reflexió que ha de fer la població, perquè les obvietats tampoc cal comentar-les massa més, no?
Escolteu, cada 15 dies, ja ho sabeu, parlem també del món de les herències amb Maria Elba Rojas. De seguida en parlarem amb ella. Per tant, avui és tan fàcil fer una secció amb vosaltres, de veritat. Avui ho deixem aquí. Hem parlat d'aquests resultats de les eleccions i de quins seran els reptes de la nova legislatura. Atenció, però, ja ho anuncio. I els hi anuncio tant a Eulogi Broto com a Teresa Carreras com a la gent que ens escolta. La setmana que ve tindrem mitja hora per parlar amb vosaltres dos i amb un filòsof. Teresa Carreras, Eulogi Broto i un filòsof. De què parlarem? Doncs des del món jurídic amb Eulogi Broto, des del món periodístic amb Teresa Carreras i filosòficament parlant amb aquest filòsof que també ens acompanyarà, sobre la llibertat d'expressió. Què significa la llibertat d'expressió? Quins límits té la llibertat d'expressió? El cas Pablo Hasél és llibertat d'expressió? En parlarem de tot plegat la propera setmana. Eulogi Broto, Teresa Carreras, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Una abraçada molt gran.
Gràcies a tu, Joan. Gràcies, Eulogi.
Una abraçada a tots. I només per acabar, els oients, per estar preparats per la setmana que ve, si volen llegir l'article 490.3... del Codi Penal, que parla de les injúries a la corona, podran seguir millor la setmana que ve aquest programa.
Perfecte, 490.3, eh? Perfecte, dit queda. Gràcies, Eulogi, que vagi molt bé.
Gràcies, Eulogi.
A veure, gràcies.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites algun producte de Salut Natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
I 5 minuts que passen de les 9 del matí. Ja ho sabeu que cada 15 dies ens acompanya en aquest estudi i a Ràdio Estel tota una experta en el món de les herències. Atenció, avui quedeu-vos amb nosaltres perquè és molt interessant, ara li deia amb ella, és molt interessant el tema que tractarem avui. Maria Elba Rojas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Joan?
Avui volem parlar de que la pandèmia dispara xifres rècord de vivendes en herència tant a Madrid, a la capital espanyola, com a Barcelona, a la capital catalana. I és que la crisi sanitària, que ha causat més de 65.000 morts a Espanya, segons el Ministeri de Sanitat, ha portat en si mateixa un augment de les herències i de les vivendes a la venda. Segons les mateixes estadístiques de l'INE, les vivendes trameses per herència van arribar a 17.157 al novembre, la xifra més alta de 2007, 17.157. És moltíssim, Maria Elba.
Sí, bueno, lo que ha publicado el INE, ya sabes que hace unas estadísticas desde el año 2007 para acá y la información que la coge del registro de la propiedad, ahí se va analizando cuántas son las viviendas que se van vendiendo anualmente. En este caso, han visto que en el 2020 la venta de viviendas se ha bajado en relación al año anterior, al 19. Pero esto, a partir del verano, septiembre, octubre, se ha vuelto a reactivar el mercado inmobiliario con una característica muy peculiar. Es que han entrado muchísimas más viviendas al mercado precisamente por las herencias, las viviendas que vienen de las herencias de las personas que han fallecido, la cantidad de personas que han fallecido. Por tanto, ha habido como un boom de viviendas que están entrando en el mercado inmobiliario.
Deixa'm preguntar tu així. Tant des del punt de vista del que vol deixar en herència una vivenda com des del punt de vista del que hereta una vivenda, és relativament fàcil fer-ho?
¿El hecho de qué? ¿De dejar en...?
De deixar una vivenda,
bueno,
sí.
Bueno, pues depende. Mira, por ejemplo, si nosotros vamos a heredar una vivienda que tiene una carga hipotecaria más alta que lo que vale el mercado, esa vivienda es un problema para el que lo hereda. No le va a interesar y la va, bueno, tiene la posibilidad de repudiarla. Uh-huh. Otro problema que nos podemos encontrar en las herencias con viviendas es que si tenemos una vivienda y varios herederos, para poder esta vivienda, para que pueda acceder al mercado inmobiliario, previamente tiene que haber un acuerdo entre todos los herederos para vender. Un acuerdo para en qué precio van a vender, a qué inmobiliaria van a contratar. Es decir, es imprescindible tener un acuerdo entre las personas que heredan esta vivienda. Si no hay acuerdo, esta vivienda no va a poder entrar al mercado porque tienen que firmar todos los herederos de la vivienda en cuestión.
Per tant, suposem, a cinc germans hereten la mateixa vivenda, per tant, s'ha de dividir en cinc parts.
Sí.
Si els cinc no hi estan d'acord, per molt que quatre hi estiguin d'acord i un no, no es pot vendre.
No se puede vender, no se puede vender. Y a más personas entren a heredar esta vivienda, mayor es la posibilidad de que no haya acuerdo.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una dada interessant que ens deies, Maria Elba, i que ens recordes sovint, és que jo puc dir que no la vull.
Claro, existe. No estamos obligados a heredar nada. Mira, las fases de una herencia es, primero, tú tienes que ser designado o en un testamento o a través de un procedimiento notarial que se llama declaración de herederos, en el que tú apareces como heredero. A partir de ese momento, el heredero tiene la opción de decidir yo quiero o yo no quiero la herencia. La querrás si sale a cuenta económicamente, pero si está llena de deudas, pues tú tienes la posibilidad de repudiarla, es decir, de no quererla, y esa es la segunda fase, la manifestación de voluntad de la persona heredera para decir si la quiere o no la quiere.
Si no la voy, ¿on va aquesta vivienda?
Si no se quiere, va a depender. Si el único bien de la herencia era esta vivienda y todos los herederos renuncian a todo, pasará a la siguiente tanda de herederos. Si en el testamento dice que heredan los hijos y si no quieren los descendientes de los hijos, es decir, los nietos, esta vivienda pasaría a los nietos. Uh-huh. Si no hubiera testamento y los herederos nombrados en primer lugar no quieren, pasaría a la segunda tanda de herederos llamados por la ley.
Ara et posava l'exemple dels cinc germans per posar sobre la taula una evidència, no? És igual que la gran majoria hi estiguin a favor de vendre o que si un diu que no es ven. Ara suposem que som dos germans. Si som dos germans i jo vull anar a viure aquest pis que hem heretat, puc fer-ho?
Si el hermano, el otro cotitular, el otro que ha heredado, te autoriza, ningún problema. Si no te autoriza, pues la verdad, aquí ya vamos a tener un problema. Y gordo, pues tú te podrás ir a vivir a esa vivienda pese a la oposición de tu hermano, pero tu hermano siempre podrá acudir a los tribunales y decir, oiga, yo comparto esta vivienda con mi hermano y yo no quiero seguir compartiendo la titularidad, además de que él se ha metido a vivir, que no paga renta y yo estoy perdiendo dinero. Entonces el juez va a dictar una sentencia que va a decir una de las tres cosas que te voy a decir. O que la compra el que está viviendo dentro, o que el que está viviendo dentro vende su parte al otro hermano, o se vende al mejor postor en una subasta pública. Pero esto se soluciona de esta manera. Si uno se mete dentro y el otro no está de acuerdo, puede acabar en un tribunal.
María Elba, ¿quin tipo de impostos he de pagar si heredo una vivienda?
Pues este dato es muy importante, porque no es lo mismo heredar el saldo de una cuenta bancaria que heredar una vivienda. Si yo heredo una vivienda, tengo que pagar dos tipos de impuestos. En primer lugar, el impuesto de sucesiones, que se paga a la Generalitat. Y en segundo lugar, el impuesto de plusvalía, que se paga al ayuntamiento de donde esté la vivienda. Que puede ser, si la vivienda está en Barcelona, al ayuntamiento de Barcelona. Uh-huh. Si está en Mataró, al ayuntamiento de Mataró. Es decir, donde esté la vivienda, nosotros pagaremos el impuesto.
¿Un fill ha de pagar per la vivienda habitual dels seus pares el mateix que si no fos fill?
Bueno, siempre que heredemos algo o adquiramos alguna propiedad, siempre hay que pagar impuestos. De aquí no se libra nadie. Uh-huh. Pero la ventaja de heredar una vivienda, la vivienda que hubiera sido habitual de nuestros padres, es que tiene una bonificación importantísima tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de plusvalía. Esta bonificación es del 95%. Es altísima. Eso quiere decir que si yo heredo la vivienda de mis padres, que se valora en 100.000 euros, a la hora de declarar y hacer el inventario, en lugar de poner 100.000 euros, pondremos 5.000 euros, porque el resto está bonificado. Por tanto, mientras más baja sea la cantidad que estemos colocando al hacer el inventario, luego la cuota tributaria también será más baja.
Ens deies de la importància de tenir en compte els impostos a l'hora d'heretar una vivenda. No sé si existeix algun tipus de plaç para pagarlos.
Sí, la vida siempre, para que podamos, el ser humano, para que pueda funcionar, siempre tiene que estar sometido a plazo. Las cosas que no tienen plazo, esas se quedan en la nube, o sea, no nunca llegan a realizarse, ¿no? Esa suele ser la realidad, ¿no? El ser humano funciona en base a plazos. Y evidentemente la agencia tributaria nos pone unos plazos para pagar los impuestos y si no los cumplimos, nos obligará a pagar unos intereses y recargos. En el caso de las viviendas, en el caso de impuestos de sucesiones y de plusvalía, nos dan un plazo de 6 meses. Pasados los 6 meses, a pagar intereses y recargos. Salvo que dentro de este periodo hayamos pedido una prórroga por escrito y se nos alargaría en este caso un máximo de 1 año.
Dona'ns algun consell, María Elba, pels pares que tinguin, per exemple, una vivenda i 3 fills?
Bueno, si tenemos solo una vivienda...
Tots els casos possibles, sí. Perquè la gent li quedi molt clar.
Si tenemos una vivienda de 3 hijos, la verdad, tenemos un problema.
¿Por qué?
Un problema. estoy pensando no en hijos menores de edad, que evidentemente van a seguir viviendo en esa vivienda. Estoy pensando en hijos de 30, de 40, de 50, o sea, hijos mayores que ya tienen su vida. Porque ¿en qué situación nos podemos encontrar? Pues que uno se meta a vivir gratis y los otros puedan opinar, oye, yo también he heredado esto y también tengo derecho a sacar algún beneficio, por ejemplo. También puede ocurrir que uno diga, pues, oye, yo no quiero vender, yo quiero que rentemos esta vivienda para tener un ingreso mensual fijo. Entonces, en estos casos, lo ideal es que los padres, en el propio testamento, pongan una cláusula en el que indiquen que, respecto a la vivienda, ellos deciden y ordenan a sus herederos a que se proceda a vender esta vivienda. Se vende la vivienda y luego se ordena a que el precio de la venta se reparta entre los tres herederos a partes iguales. Esta cláusula es muy importante. No podemos dejar una vivienda en el caso de que hubiera más de un hijo, sin dejar instrucciones concretas, claro.
També es deies una dada important, trobo, i és si els fills són menors d'edat. Si els fills són menors d'edat i no queda cap dels pares, els fills poden viure a la mateixa vivienda.
Va a depender cómo se haya redactado el testamento. Si le está dejando la vivienda a esos menores, el tutor de esos menores o el administrador de esa herencia los tendrá que seguir manteniendo ahí. Pero si esa vivienda se dejara, por ejemplo, no sé, a un hermano del difunto, esos niños no podrán estar viviendo allí. O sea, solamente podrían vivir en la vivienda de sus padres si en el testamento se les deja la vivienda. Si no, no. Aunque por lógica siempre se deja la vivienda a los menores, eso es así.
María Alba, recordans, on et podem trobar?
Bueno, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe 37.
Ja ho sabeu, al carrer Casp de Barcelona, número 37, si teniu qüestions sobre aquesta temàtica o qualsevol temàtica que vagi al voltant de les herències dels testaments, ells són una autèntica passada. Ja ho sabeu, que s'explica com ningú, Maria Elba Rojas del Bufete Rojas. També els podeu trobar al 93 246 60 96, 93 246 60 96 o a www.bufeterojas.es. María Elba Rojas, un placer, como
bueno,
siempre.
Joan, hasta otra.
Radio Estel, una forma de ser.
A primera hora, amb Joan Trias. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Radio Estel.
Continuem amb la campanya de vacunació contra la Covid-19 vacunant els col·lectius de professionals prioritzats i de serveis públics essencials. Avancem cap a un nou demà. Salut. Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora també volem escoltar més bones cançons en aquest programa. Ja ho sabeu que ens agrada la bona música, una d'elles és Caminem lluny.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent una sola veu que esclata. Vaies perdent la mirada. Amunt.
Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que
que et vas guardar tots els records. No t'atures quan no puguis més, no rendeixis quan no puguis més.
Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà.
A poc i ha anat tirant, res ha estat com esperaven. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre els somnis l'hem trobat, el millor de cada casa.
Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records.
No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny.
A primera hora, a Ràdio Estel.
4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Mireu, aquests dies veia el documental de 3 capítols que s'ha estrenat fa ben poc a la plataforma d'HBO, Vitals. Vitals és el resultat d'hores de gravació de la càmera de Fèlix Colomer durant el mes de març en endavant fins al juny de la primera onada de la pandèmia. Una càmera que ens ensenya el patiment i les superacions dels pacients, el patiment i les superacions de les infermeres que hi surten del Parc Taulí, la mirada de tot plegat de familiars d'uns i d'altres, històries reals, humanes, senzilles, de vida i de mort. És a vegades que ens n'oblidem massa del que ha significat la Covid, aquest maleït bitxo, per molta, moltíssima gent. I és que, clar, quan n'oblidem és quan anem amb mascareta baixada, quan quedem amb amics perquè total no passa res, o perquè trenquem amb confinaments. Nosaltres que en volem parlar de tot plegat, d'aquest Vitals, una història humana que parla sense xifres, al cap i a la fi, del que som, de les persones. I en parlem amb ell, amb Fèlix Colomer. Què tal? Molt bon dia, Fèlix. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Merci.
Per cert, un documental que comença així.
Sé que tot anirà bé, em convenço a mi mateix. Intento no pensar-hi gaire, però és que sempre et tinc present. I malgrat tot estic content de saber que tanta gent t'estima i està amb tu en aquesta batalla.
Fèlix, d'on surt la idea de Vitals?
Doncs l'input inicial és d'un amic meu que és metge a un hospital i em diu, ostres, el que està passant aquí dins és molt fort, no ho havíem viscut mai abans, i dic, bueno, vale, ja m'anima a fer un documental, ja que jo em dedico a fer això, però el repte és quin hospital, no?, serà prou valent i transparent per dir en el moment més fràgil de que hem viscut en molt de temps, doncs endavant que hi hagi un noi amb una càmera pels passadissos, les habitacions, etc. I aquest és l'Hospital del Taulí de Sabadell, jo visc al costat, a 2 minuts caminant, i havia tingut relació amb ells per altres coses, coneixen la meva feina que he fet abans, etc. I diuen que sí, i a partir de llavors doncs, començo a anar 12 hores al dia a l'hospital durant 2 mesos, i després comença a venir un company, un altre company càmera, i entre els dos ens repartim les trames, i d'aquí doncs, surt aquesta evolució de personatges, tant de sanitaris com de pacients.
Vidals, també neix com una necessitat pròpia i personal d'explicar-te a tu mateix i, per tant, d'explicar-li al món què és el que està passant?
Sí, de fet, el primer dia que entrem a l'hospital, no?, i sobretot quan entrem a les UCIs, doncs és quan dius, ostres, el Covid, no? El Covid és real, el Covid mata, que ja ho saps, però fins que no ho veus, no?, jo crec, i per molt que ens expliquin, no?, doncs el que ha passat quan han vist el documental a propis familiars de sanitaris, que els expliquen cada dia des de fa anys el que viuen a l'hospital i el que han viscut ara, sobretot, aquests últims mesos. Però fins que no es veu, no?, és diferent. I això mateix que ens ha passat a nosaltres és el que està passant a tots els espectadors quan ho veuen, que diuen, hòstia, era això, vale. Mm.
Deixeu-me dir que i deixeu-me dir-li amb ell, perquè jo, durant el documental, he estimat i he odiat molt a Félix Colomé. He plorat i he rigut moltíssim. Les dues vessants, perquè al cap i a la fi els humans som així, som contraposats. És això, no?, la mirada diferent que buscava, suposo, aquesta quotidianitat amable, alhora que una realitat crua, no? Parlava abans de vida i de mort, de les dues qüestions alhora.
Sí, és el que... No és tant que ho busqués, sinó que és el que hi ha. Llavors, com que el nostre tipus de forma de rodar documentals, com ens agrada fer-los, és, no?, això de que no intervenim, no?, si nosaltres no hi ha entrevistes, no hi ha veu en off, nosaltres estem i les coses passen davant de càmera. Llavors, el que veiem és això, o sigui que aquell sanitari que està frustrat de tot el dia d'haver-se d'esforçar moltíssim a enganyar a casa el seu pacient per dir-li te'n sortiràs, te'n sortiràs, te'n sortiràs, i que ha treballat 12 hores, no?, doncs després també, quan té una petita pausa, doncs pot fer un acudit amb els companys, o pot arribar a casa i parlar d'una cosa que no tingui res a veure, inclús divertida, de com el seu marit ha après a trucar millor la guitarra aquesta tarda mentre ella estava a la UCI, no?, per exemple. I això és el que ens trobàvem, i això és el mateix que és la vida, com tu dius, i el mateix que ha sigut la vida durant la pandèmia, en moments molt durs, però molts altres, doncs, també de... d'esperança, de solidaritat i d'anar-se'n, de valir-se.
Veient el documental, deia, jo també patia una mica per tu mateix, eh? Com s'afronta haver de gravar dins d'un hospital en plena onada pandèmica?
La sort, jo crec, és que soc bastant inconscient quan hi entro i no tinc cap por. I crec que això també és una sort, perquè si no hagués sigut un problema, no? Igual que si un sanitari té por quan està treballant, paraules per ell mateixos, que no treballes bé, tampoc. I en cap moment vaig patir per mi. Jo anava protegit igual que ell, tenia la sensació d'això, i sí que emocionalment, doncs, el que vas veient és molt fort, i mica en mica també et vas... Crec que també semblant el que els passa als sanitaris, doncs et vas acostumant, no?, a la mort, al drama. I en els moments que em vaig com trencar més darrere la càmera, justament van ser aquells més bonics, aquells que... perquè més que res són sorprenents, no te'ls esperes, no? I com que són nous, de sobte, uau, que en un moment de caos i drama aparegui aquell moment, aquell somriure, aquell reconeixement entre pacient i infermer, el que sigui, això de, uau, en algun moment sí que vaig plorar darrere. Sí. Per sort no em veien, perquè anava tan disfressat que no em veien.
No desvetllarem res, perquè jo considero que és un documental del qual no en podem desvetllar res, però intueixo que m'estàs parlant del César o de l'Eduard, de seguida en parlarem, sí. Però... va ser difícil que les famílies et diguessin sí, em pots gravar, no hi ha cap problema?
Doncs no, sorprenentment va ser molt i molt fàcil. O sigui, quan els explicàvem el projecte, no?, en plan, estem fent un documental que és del dia a dia, que no té res a veure amb l'actualitat, que no és una cosa de entrarem ara aquí, demà sortirà Telecinco i faran uns muntatges manipulats, etc. No? Vull dir que la gent veu que és un projecte que realment pretén ser un document històric, quasi, no? De fet, ahir m'han contactat a l'Arxiu d'Història, va ser molt maco, per allà en si poden, no? Perquè és com l'aproximació més directa que hi ha hagut del Covid. I tothom deia que sí, tothom. I no només que sí a gravar-los a ells, sinó també a gravar les seves famílies i estan bé en els moments més fràgils de la seva vida, segurament. I això, clar, aquesta confiança és grossa que s'havia de retornar, no? Doncs fent alguna cosa superbèstia, que finalment ho hem fet, perquè ho pot veure tanta gent gràcies a HBO, que es veu a tota Europa, i això és preciós, sí, sí.
Començàvem aquesta entrevista parlant de Vital, Sant Fèlix Colomer, amb el seu director, escoltant això.
Sé que tot anirà bé, em convenço a mi mateix, intento no pensar-hi gaire, però és que sempre et tinc present. I malgrat tot estic content de saber que tanta gent t'estima i està amb tu en aquesta batalla.
Jo crec que no és cap spoiler, el documental comença amb aquesta cançó i és que un dels protagonistes que està a la UCI, que ho passa realment malament amb aquesta pandèmia, té un fill, l'Aniol. I l'Aniol, que és músic i és professor, un dia agafa la seva guitarra i decideix enviar-li al seu pare aquesta cançó que li dedica i li escriu amb ell. I és aleshores quan el malalt, en aquest cas, obre molt els ulls, no? Se n'adona de tot plegat. Li volia preguntar a Fèlix Colomer el per què, el com d'aquesta cançó, però ahir se'm va encendre una llumeta. Vaig anar a Instagram i vaig dir, calla, escriu-li. Aniol Riba, què tal? Bon dia.
Hola, com estem? Bon dia.
Com sorgeix aquesta cançó, Aniol?
Bueno, sorgeix de la necessitat, de fet, no? O sigui, és com tenir la necessitat d'expressar, d'enviar energia i no sé, va sortir sola, la veritat.
Una cançó que surt sola i que Fèlix Colomer diu, calla, aquesta serà el leitmotiv, perquè és una mica el leitmotiv de tot el documental, no?
Sí, exacte. És el, bueno, jo a l'Aniol, ja amb l'Aniol som amics abans, que això també és molt xulo, que érem amics de futbol junts, imagina't, des dels 14 anys, sí, sí. I ja el coneixia, i de sobte quan vam veure, sabia que havia composat una cançó pel seu pare, però jo no coneixia el seu pare, i de sobte va ser que vaig veure com li posaven aquesta cançó a un dels pacients de la UCI, sí. I vaig com atarcar-vos, no?, i vaig dir, serà el pare de l'Aniol, i a partir d'aquí doncs va ser molt guai, perquè doncs l'Aniol, diguéssim, ens va cedir la cançó per poder-la fer de totes les maneres possibles, no? I està la seva versió, una versió després d'un compositor també com més, no sé, més pop, tal, després d'una versió de piano que van acompanyant tota l'estona en al llarg dels tres capítols, i sí, s'ha convertit com en la banda sonora de Vital.
Aniola, tu quan et diuen que ha ajudat tant el teu pare aquesta cançó, què et passa pel cap?
Bueno, a veure, la música, sempre he pensat que té una part de màgia, no? Tant en els bons moments com en els dolents. I, bueno, estic convençudíssim que aquesta cançó, lògicament, no va curar el meu pare, però potser si el va ajudar doncs, a connectar una mica i animar-lo, i no només amb ell, sinó que potser més gent que escoltant la cançó de nostres, doncs va, vinga, no? Es van encomanar d'aquest missatge així esperançador, doncs per un músic o un intent de músic, doncs és un superobjectiu complet.
Deixa'm-ho preguntar-t'ho i la gent que si no l'ha vist, que miri el documental de veritat, eh? Però com està l'Eduard?
Doncs la veritat és que està molt bé. Encara no està al 100%. I si la gent veu el videoclip que vam penjar aquest últim, el divendres passat, doncs de fet podrà veure com està superanimat i quasi ha recuperat del tot. Encara li falta una mica, perquè després de tants dies a la UCI i amb tot aquest procés i havent estat doncs, tan greu, doncs encara no estava tot bé, però quasi.
T'ha sobtat o t'ha agafat per molta sorpresa que aquest Et volem a casa s'hagi convertit en el que s'ha convertit i moltíssima gent se l'hagi agafat com inclús un tema seu, no?
Doncs la veritat és que sí. És a dir, en un inici, quan vaig fer aquesta cançó, lògicament no m'esperava absolutament res d'això. I després, quan amb el Fèlix, quan el Fèlix em va explicar tota la història aquesta d'HBO i que, a més, volien comptar amb la cançó com perquè fos una mica banda sonora, jo ja vaig caure de cul a terra i vaig pensar, ostres, potser aquesta cançó arriba encara més lluny del que m'hagués imaginat mai. I quan ara la vaig publicar, sabent que ja tenia, diguem-ne, una bona base de gent que potser se l'havia fet seva, i així m'ha sortit a tota la gent que l'ha compartit, tots els missatges que han arribat, de gent que l'ha emocionat molt, que els hi ha encantat, o sigui que sí, super, super content i molt agraït.
Fèlix, he trobat mil i una crítiques brutals, de debò, brutals, sobre, i no és per menys, sobre aquest documental, el Vitals. Esperes que d'alguna manera aquest documental ens faci a tots més conscients de tot plegat?
Sí, jo crec que sí. No, tampoc era l'objectiu, però sí que està passant amb tothom que ho està veient, doncs molta gent diu, ostres, ara no, si encara quedava algun negacionista, doncs aquí ja, si ho veu, doncs ja no hi ha manera de seguir-ho sent, no? I sí que té una mica aquesta funció i s'ha convertit una mica en el símbol de tota aquella gent que diu, ostres, sobretot per mi recordar la base, no? O sigui, tot, a vegades estem sempre parlant de les branques, d'allò més absurd, d'una mesura, una contramesura, de no sé quin govern, però, ostres, d'on venim? Venim d'això, venim de que hi ha gent morint-se als hospitals, no? I això sí que és... crec que fa la funció vital.
Per cert, un documental que podem veure a HBO arreu d'Europa, no?, si no m'equivoco.
Sí, a tota Europa.
Un documental, com ens deia el Fèlix, que podem veure a HBO a tota Europa. No sé si ha contactat alguna televisió ja per fer-lo públic i que es pugui veure, que també hi ha moltíssima gent que diu, ostres, que jo el vull veure però no tinc aquesta plataforma.
Ja, però tota aquesta gent que diu això, jo t'hi responc. Agafa't un fill o agafa't un net, perquè suposo que serà algú de mitjana edat cap amunt, i que et posi HBO, que és una setmana gratuïta, a més, vull dir que no hi ha ni l'excusa d'haver de pagar, o sigui, és com si fos una tele pública, perquè durant una setmana ho tens gratis. I si anirà a un altre lloc o no, això depèn d'HBO només, perquè t'ho agafen tot, i llavors, si algú està parlant, serà parlant amb ell. Però no crec, perquè HBO, o sigui, ja és universal, ho pot veure tothom, realment, és fer dos clics, és superfàcil, i així que animo a tothom a que vagi HBO, i a tothom que li he dit ho ha acabat fent, vull dir que no hi ha excusa.
Ja saps que els periodistes intentem sempre anar una mica més enllà. Recordo aquell documental que vas fer sobre els maristes, ara n'has fet aquest, el de Vitals, una història humana. N'estàs preparant algun més o no?
Sí, sempre tinc coses al cap i hi ha bastants projectes iniciats, però ja veurem quin va cap endavant. Encara no els explico perquè molts es queden pel camí, altres segueixen, llavors no sé encara, no n'hi ha un super acabat a punt d'estrenar, diguéssim.
Perquè ara mateix estem a la tercera onada de la Covid. Hi ha segona part de Vitals?
No, perquè com que Vitals no va lligat en cap moment ni a l'actualitat, ni a les xifres, ni a les corbes, i va sobre persones, nosaltres hem explicat com afecta el Covid a les persones. És això el que volíem explicar. I en el cas dels pacients, doncs l'evolució està molt clara, no? Des que entraven a l'hospital fins que marxaven, o bé en dos dels casos, no?, de Vitals, dels protagonistes que acaben morint. En el cas dels sanitaris, potser sí que seria xulo veure com s'han de tornar a enfrontar, tal, tot i que la majoria eren provisionals de les UCIs en Covid i segueixen treballant a quiròfan. Per exemple, la Silvia Elisa no han hagut de tornar a tractar amb gent Covid. Llavors, per nosaltres no, perquè realment entenem que el que està passant ara és igual de greu, però ja ho hem vist amb Vitals, amb la primera onada.
Fèlix Colomer, director d'aquest Vitals, una història humana que podeu trobar a HBO, de veritat, que val molt la pena. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Merci a vosaltres.
Aniol, deixa'm fer-te una darrera pregunta molt, molt, molt ràpida. Què penses quan veus algú sense mascareta?
Ostres, és complicat, Jo intento sempre ser el màxim de comprensiu i empàtic amb la gent i entenc que aquesta situació de pandèmia, que ara ja fa quasi un any que la patim, doncs és molt nova per tothom i hi ha gent que tindrà molts punts de vista, però vaja, jo diria que no costa res posar-se la mascareta i que segurament és una bona acció, no?, per evitar, doncs, que qualsevol persona, familiar, amic o el que sigui, doncs potser pugui emmalaltir i greument, en aquest sentit, no?
Aniol Riba, autor d'aquesta cançó, d'aquest leitmotiv de Vitals, et volem a casa. Moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Una abraçada molt gran.
Una abraçada.
T'envio la tramuntana, que el vent del nord et porti aquesta abraçada.
A primera hora, amb Joan Trias. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
I avui clavat, el darrer minut. Rafa Sanahuja, bon dia.
Vinga, avui ha estat un d'aquests programes en què tot ve, tot ve, tot ve, fins que s'enfonsa tota la velocitat del rayo, l'alegria s'ha desbordat a l'estudi amb la raga, perquè, atenció, se li empanyaven, se li entelaven, en català correcte, les ulleres. Una coseta molt divertida que sempre ens fa molta gràcia. Hem tingut el segon cafè, que és la nineta dels teus ulls, Joan, la secció del programa, no ho dissimules gaire, tampoc. I Carreras li ha dit a Eulogi que és molt bo, però no ha escoltat un retorn de l'Eulogi. No li ha retornat l'Eulogi. Escolta, i dijous que ve tenim a un filòsof amb ells. Així, en genèric, un filòsof, no sabem qui serà. Per favor, Joan, jo et demano que sigui Sergio Ramos.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Nosaltres hi tornem, ens tornem a posar demà a les 8 del matí. Us deixem amb Sergi Mas, els seus 50ers, i Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat. Adéu-siau.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la casa.